Els premis creats per
RAC 1. Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit, són 8:45.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Avui no ho sé de butxaca fins 8:45, abans de sopar o de saber que... Generalitat acusa la justícia espanyola de fer una lectura esbiaixada del nou codi penal que Esquerra va pactar amb el PSOE. La Fiscalia manté la malversació greujada i demana 7 anys de presó per Josep Maria Jové i 6 per Lluís Salvador. El president Pere Aragonès acusa les cúpules judicials de reprimir l'independentisme.
Tot el suport a tots aquests companys i seguirem treballant per tenir totes les eines i denunciar en tots els àmbits que tinguem al nostre abast aquesta repressió per part de l'Estat. Coneixem la voluntat de venjança d'una part de la judicatura espanyola i, per tant, no hi ha sorpresa, però sí que, evidentment, doncs, constatem que l'evolució que s'està fent a nivell democràtic, a nivell social, doncs avui encara ha d'arribar a la judicatura.
Tant el govern com Esquerra desvinculen la reforma del Codi Penal de les acusacions de la Fiscalia i Junts per Catalunya eviten entrar en retrets. Marc Martínez Amat.
Totes les veus d'Esquerra s'alineen a carregar exclusivament contra l'estament judicial per aquestes acusacions que consideren un cop d'estat democràtic que altera l'esperit del nou Codi Penal. Ho deien la consellera Laura Vilagrà i la portaveu del partit, Marta Vilalta.
La interpretació que n'han fet creiem que no s'ajusta al canvi normatiu que hi va haver en el tema de la malversació i, per tant, que és una interpretació absolutament partidària i absolutament esbiaixada cap a l'extrema dreta.
La reforma està ben feta. El problema és l'aplicació que en fa l'estat espanyol a través del seu sistema judicial.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, evita entrar en la confrontació, però en veu còmplice el govern espanyol.
Avui nosaltres no volem fer cap retret. Avui nosaltres apel·lem a que l'única manera de confrontar-nos amb aquest estat és la unitat de l'independentisme. L'estat està en mans dels jutges, està en mans de la fiscalia, i a més hi ha un govern que el que fa és falcar justament aquesta posició.
Un dels acusats, Josep Maria Jové, ha piulat a Twitter contra la Fiscalia. En diu miserables, males persones i sobretot molta covardia. I la CUP també ha piulat. L'estat espanyol busca venjança per l'UO i té a la Fiscalia perseguint sistemàticament l'independentisme.
El govern espanyol es vanta de l'acusació de la Fiscalia i diu que demostra que el procés continua sent delicte. Per la Moncloa, l'escrit desmunta els arguments de la dreta que acusen els socialistes d'haver comprat el suport d'Esquerra amb la reforma del Codi Penal i el delicte de malversació. Des de Madrid, Roger Perciba.
El govern espanyol porta l'aigua al seu molí, diu que la decisió de la Fiscalia evidencia que mai hi ha hagut pacte amb Esquerra Republicana per modificar el Codi Penal i afavorir els encausats pel procés, tal com denuncia el Partit Popular. N'han parlat el ministre Bolaños i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
És una prova més de lo que desde el gobierno siempre dijimos, que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023. Quizá la pregunta hoy sería para los que dijeron que con la reforma del Código Penal se despenalizaban estos hechos.
Como presidente del gobierno de España es total respeto a las decisiones judiciales, pero también, por otro lado, la reivindicación de una política que creo que está causando mucho bien a Cataluña y, por tanto, a España.
Sánchez creu que aquesta decisió judicial no afectarà les relacions entre els governs espanyol i català.
Tot plegat després de l'escrit de la Fiscalia que presenta Josep Maria Jové com un dels alts càrrecs que més va delinquir per fer possible el referèndum. A Lluís Salvador el descriu com l'arquitecte del que havia de ser una estructura d'estat, la Hisenda Catalana. I de passada, tot l'escrit d'acusació ve carregat d'afirmacions per deslegitimar l'1 d'octubre. Benet Íñigo.
Com a número 2 de Junqueras, el tinent fiscal Pedro Ariche diu que Jové està relacionat amb despeses com unes obres perquè el CTT fos el centre dels resultats, la publicitat de l'1 d'octubre o l'encàrrec a Unipost per repartir cartes als membres de les meses. Però la malversació la sustenta sobretot en la despesa per programes informàtics que havien de servir per recaptar tots els impostos i reclama a Jové i Salvador els 750.000 euros que van costar.
En el ámbito de la administración tributaria se procedió a intensificar la sustitución del programa de gestión de la Agencia Tributaria de Cataluña por otro mucho más potente y evolucionado, denominado Spriu, que disponía de potencialidad para recaudar, gestionar y ejecutar no solo impuestos propios y cedidos, sino además aquellos tributos de carácter estatal.
Seguint el criteri del Suprem, considera que tot això és ànim de lucre. Jové, a més, hauria negociat amb ajuntaments per la cessió de locals on votar i va utilitzar un conveni amb l'IDESCAT per elaborar el cens, però el fiscal diu que la votació no tenia cap garantia.
Se vieron en la necesidad de recurrir al llamado censo universal, un eufemismo mediante el que cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro de votación, así como, en caso de desearlo, votar varias veces en diversos centros de votación.
Ara les defenses ja poden replicar i després el TSJ posarà data al judici.
Les 8 i 35, el PSOE ja dona per fet que negociarà la reforma de la llei del només si és sí amb el PP. Tot insistir que Podem és la seva prioritat, els socialistes avisen als socis de coalició que si no baixen del burro, tiraran pel dret. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la ministra socialista Maria Jesús Montero donava per esgotada la negociació amb l'altra part del govern espanyol i l'obria definitivament a més partits. També el Partit Popular, des de Podem, Jaume Asens, retreia al PSOE que miri a la dreta. En parlava a Ràdio Nacional d'Espanya.
Tres meses yo creo que es un tiempo suficiente para que dos formaciones políticas, si podemos llegar al acuerdo, hayamos llegado. Hay que dar entrada a otros grupos políticos que pueden tener otras ideas y que a lo mejor entre todos somos capaces de posibilitar el consenso.
No hay que dramatizar, pero sí que es verdad que a nosotros nos parece un error importante que el Partido Socialista se esté planteando un acuerdo con la derecha.
Tot i això, Pedro Sánchez intenta conciliar les dues ànimes del seu govern i assegura que les posicions d'uns i altres són perfectament compatibles per reformar la llei del només sí és sí.
Doncs bé, electoralment, la polèmica que suposa la rebaixa de penes a agressors sexuals només passa factura a Podem. El PSOE, en canvi, dispara les intencions de vot a costa del seu soci. Així ho conclou el baròmetre del 6 del mes de febrer, que també millora en intenció de vot al PP i que pronostica que es torna a reforçar el bipartidisme. Fèlix Millet pot abandonar de nou la presó. El jutjat de vigilància penitenciària ha fet marxa enrere i ara sí li permet gaudir del tercer grau ampliat que li havien concedit. Justícia ja ha començat els tràmits perquè torni a la residència mèdica, Joan Torres.
Fa un mes el departament va aprovar un tercer grau a Millet per malaltia terminal, de manera que en lloc de dormir a la presó podia viure en una residència amb atenció especial. Aquest dilluns la jutgessa va suspendre la mesura i Millet va tornar al mòdul d'infermeria de Brians 2. I ara, com que s'ho ha repensat, tot just uns dies després es torna a la situació inicial.
A Barcelona, la Fiscalia arxiva la investigació per la superilla de l'Eixample. Assegura que les obres han de continuar perquè no s'ha de modificar el Pla General Metropolità. Ho exigia la plataforma Salvem Barcelona.
L'entitat i també un exarquitecte municipal van presentar la querella contra la superilla sota l'argument que atempta contra l'interès general perquè, per exemple, perjudica la mobilitat. Els denunciants fins i tot acusaven els regidors de malversació pel cost de les obres. La Fiscalia no ho compra i diu que tot plegat ha de tirar endavant.
I encara a Barcelona, els Mossos ja han retornat als seus propietaris dos quadres de Dalí que una banda de germans havien robat d'un pis de Sarrià-Sant Gervasi. Estan valorats en 300.000 euros, Maria Costa.
Són dos carbonets de 1922 que Dalí va fer per il·lustrar el llibre Les Gràcies de l'Empordà. La investigació va començar l'any passat, després que els propietaris denunciessin el robatori. Els Mossos van identificar els lladres i els van fer un seguiment per enxampar-los infragant i venent les obres. Les tenien amagades dins d'un contenidor de mercaderies i estaven especialitzats en aquest tipus de robatoris. En parla el sergent de la Unitat Central de Patrimoni Històric de la Guàrdia Urbana, José Luis González.
Els seus robatoris estaven molt orientats a buscar obres d'art, estaven molt treballats en el sentit de que no és mai la primera porta que trobes forçar-la, sinó que consistia en vigilàncies reiterades, coneixement d'hores de sortides, d'entrades dels propietaris.
Els tres germans han quedat en llibertat amb mesures cautelars en els escorcolls als seus domicilis. Els Mossos també van localitzar cinc obres de Joan Miró.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona dona les culpes a un agent del cos per l'accident mortal d'un motorista a la travessera de dalt. La víctima va xocar amb un cotxe no logotipat de la policia i va morir dies després.
L'informe que investigava l'accident conclou que la gent va girar indegudament i, per tant, va cometre una infracció. Això va fer caure el motorista que circulava en el mateix sentit i que va patir lesions molt greus. Segons Avançat el Periódico, avui la Unitat d'Investigació i Prevenció d'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana ha entrat l'informe a la justícia.
I a Bulgària, almenys 18 migrants han mort asfixiats en un camió. Dins del vehicle hi havia més de 40 persones tancades. Els traficants els van deixar abandonats.
El camió era en un camí rural poc transitat a 25 quilòmetres de Sofia i els delinqüents següents es van escapar quan es van adonar que alguns refugiats havien mort. Els migrants d'entre 15 i 25 anys feia dies que no menjaven ni bevien i presentaven símptomes d'asfíxia i hipotèrmia. Dels que han sobreviscut, 14 es troben en estat crític. La policia ja ha detingut almenys una persona relacionada amb les morts.
5 minuts i 3 quarts de 9, el govern es compromet a aplicar immediatament mesures per reduir les plagues de conills de Lleida. Els pagesos n'estan farts i avui han fet una concentració amb més de 400 tractors. El Departament d'Acció Climàtica ha presentat un paquet de noves mesures. L'objectiu és eliminar com a mínim 285.000 exemplars d'aquests animals. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Entre les accions més destacades hi ha la implantació d'equips de camp dedicats exclusivament a la captura de conills, noves xarxes de captura i la declaració de l'emergència cinegètica. En parla la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas.
Declarem l'emergència cinegètica a 74 municipis de Lleida, prop de 150.000 hectàrees. En aquesta zona el que planteja l'emergència es fixa com a objectiu la reducció de danys.
Amb l'emergència cinegètica es pretén disminuir la densitat de conills a 50 per cada quilòmetre quadrat. Actualment, en algunes zones es calcula que n'hi ha més de 180. En cas que no s'aconsegueixin els objectius, l'administració decidirà qui ha d'aplicar i de quina manera la gestió cinegètica.
I en ple debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, l'aeroport de Girona està infrautilitzat pels gironins. És la conclusió d'un estudi que ha fet la Universitat de Girona als turistes de la terminal. L'informe també diu que la Costa Brava capta turistes de mitjà i alt poder adquisitiu que, a més, fan estades llargues des de Girona, Bàrbara de Julvà.
L'enquesta es va fer durant l'any passat a uns 2.000 viatgers a la porta per pujar a un avió. D'aquests, només un 2,4% eren gironins. La investigadora principal de l'estudi, la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, Anna Garriga, explica la repercussió de tenir un aeroport que no s'utilitza.
Tenim un aeroport a 100 quilòmetres de Barcelona, que pels gironins és com si el tinguéssim buit. Això és una ineficiència de país, de fet, eh? És una ineficiència productiva per Girona, també, que l'arrosseguem de masses anys, de fet.
La majoria dels enquestats volen que el TGV arribi a l'aeroport i demanen més vols cap a Amèrica. Els turistes s'han arribat a gastar més de 200 euros de mitjana en dies punta. Lloret és la destinació més escollida, seguida de Barcelona i la ciutat de Girona. El que més valoren és el sol i la platja i la majoria tornarien a venir.
El 2022 s'han venut més de 100.000 pisos a Catalunya, un llindar que no se superava des de feia 15 anys.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ho ha confirmat l'Institut d'Estadística Espanyol des d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària que no es venien tants pisos com aquest 2022.
En concret, a Catalunya s'han tancat més de 102.000 operacions de compravenda l'últim any. En comparació amb el 2021, les compravendes d'habitatges van augmentar més d'un 14%. Més de la meitat es van concentrar a les comarques de Barcelona. Les compravendes d'habitatges l'any passat només van baixar a Lleida.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
3 minuts i 3 quarts de 9 a Berlín. Just a aquesta hora s'acaba de presentar la Berlinale Matria, la primera de les produccions catalanes que participa al Festival del Cinema Alemany. La pel·lícula, dirigida per Álvaro Gago, competeix a la secció Panorama. Enviada especial de RAC1 a la Berlinale, Maria Cusó.
La Ramona és una dona de poc més de 40 anys que porta tota la vida treballant, o mal treballant, dedicant hores i hores a feines cada cop més precàries i mal pagades, però ho suporta tot, fins i tot parelles tòxiques, per intentar tirar endavant la seva filla, fins que un bon dia, després d'una vida de sacrificis, la Ramona se n'adona que no pot més. Aquesta història, que de tan local parla d'un fet universal, s'està projectant ara mateix aquí a Berlín en la secció Panorama. El seu director, Álvaro Gago, i la protagonista, Maria Vázquez, en parlaven abans de l'estrena a RAC1.
Una història de revolució personal, una revolució íntima, una conquista de un nuevo horizonte, va a haber una conquista de unas nuevas razones por las que vivir.
Esta mujer no es consciente de toda la carga que tiene y me gusta mucho que aparentemente parece que tener un carácter muy fuerte es buenísimo y realmente ella lo que necesita es parar y conectar con la vulnerabilidad.
Matria s'estrenarà a Catalunya d'aquí poc més d'un mes, el 24 de març.
I la primera edició del Festival Ressons Penedès del Cruïlla confirma els caps de cartell, entre ells els Pets. També els Catarres, Amaia, Joan Dausà, 31 Fam i Rita Pallés. El festival es farà del 28 al 30 d'abril en una vintena de cellers i esglésies de l'Alt Penedès. I acabarem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Cap de setmana, bon cap de setmana per les calçotades.
Excel·lent, perquè sí, seran dos dies assolellats, a migdies molt suaus, després de nits no especialment fredes. També, per tant, bon cap de setmana per les rues de Carnestoltes, perquè no seran nits tan rigoroses o tan hivernals com aquests últims dies. Sol i algunes boires i orines matinals.
Donem un cop d'ull també a la neu.
La Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Repassem l'estat de les pistes, Abel.
Doncs mira, per exemple, el Port del Comte fins a 85 centímetres de neu, pols fins a 1,15 m de bescant, també de neu, pols dura aquí, pols dura també a Vallter 2000 fins a 70 centímetres, o a Vall de Núria fins a 80 centímetres de neu, pols.
Avís per a tots els fans.